Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que el croissant, com la Sacher Tort, la Linzer Tort, l'Apple Strudel o altres delícies gastronòmiques han tingut el seu origen a la ciutat de Viena? Mai havia menjat un croissant tan deliciós amb tanta tranquil·litat i amb un entorn tan agradable quan fa uns quants anys, durant una setmana al mes de juliol, a motiu d'un viatge a Viena, vaig visitar la meravellosa ciutat i també el Palau de Schönbrunn, un palau barroc de les afores construït sota el regnat de Leopold I. Exòtics salons es complementen amb uns jardins esplèndids on han sobreviscut els aconteixements més importants de la ciutat. Al capdamunt dels jardins hi ha una magnífica glorieta envoltada d'aigua, on avui dia és un bar on els vienesos acostumen a esmorzar sota la música del piano, escoltant obres dels més cèlebres músics. Però no és un esmorzar qualsevol, sinó que és com els esmorzars d'hotel, és a dir, un gran bufet. I com que la història s'entén més amb la panxa plena, anem pel croissant. L'aconteixement va ser cap allà als 309 anys abans de la meva visita a Viena, concretament un juliol del 1683. Quan els soldats otomans, capitanejats pel gran visir Mustafa Pachá, van intentar entrar per segona vegada, ja ho havien intentat uns anys abans, i després de conquistar Hongria i les altres poblacions que recorren el Danubi, a la ciutat de Viena, que encara es mantenia forta davant la resistència dels turcs. Els turcs volien agafar per sorpresa a la que fins llavors era l'últim esglaó cristià que quedava i fordaven el terreny per sota, per passar per sota les muralles i arribar així a la centre de la ciutat. Per tal que no els descobrissin, els turcs treballaven tota la nit, però no devien saber que els flequers feien el mateix horari que ells i al sentir sorolls de piques i pales van donar l'alarma. Els turcs van ser sorpresos i Viena va ser salvada per l'oïda dels flequers. L'emperador d'Àustria, Leopold I, els hi va concedir honors i privilegis. Els flequers, agraïts, van inventar dos pans. Un li van posar el nom de l'emperador i l'altre el van anomenar croissant, fent-lo amb la forma de mitja lluna com a mofa de l'emblema dels musulmans turcs. No en van fer només un, sinó que seguint les mateixes empremtes que el croissant original, l'aromatitzaven amb vainilla, amb ametlles, amb nous i mel, denominant-los Vanillekiefer, Mandelbogen o Nussbechel, respectivament. I Maria Antonieta, nascuda a Àustria, va portar el croissant a París del segle XVIII. Els flequers van començar a imitar-lo de tal manera que, com molts altres productes, sembla que ho hagin inventat els nostres estimats veïns. Cal ser crítics i cercar un bon croissant per gaudir, com jo, d'aquell croissant al Palau de Schönbrunn. Avui en dia, per això, tenim molts croissants molt bons a casa nostra. Per això es fa el concurs del millor croissant del món. Què? Ja l'heu tastat, el d'aquest any?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda plena de gastronomia. Estem al mig de la tardor. Tot i que no fa gaire fred, però bueno, ja anem bé. Torrem castanyes, bevem vi ranci, garnatxa, moscatell, i això és el que volem fer avui aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio. Començarem, com és costum, pel nostre pica-pica particular. Una miqueta de guibergínies, un tas de vins, alguna descoberta, potser també fins i tot algun llibre, i després tindrem el plat fort. I és que avui el plat fort és un d'aquells que ens farà pensar. Serà molt agraït i, sobretot, aprendrem moltes coses junts. Què us sembla? Comencem? Vinga, va, a parar la taula, que ja porto el dinar.
La Fonda, amb Pep Noguer. La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a l'altra línia telefònica, a l'altra banda, allà, eh? Qui tenim? Doncs l'Òscar Gómez. Per què? Doncs perquè volem que ens posi un nou restaurant a la nostra guia Virgínies. Òscar, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
L'Òscar del blog de cuina.net. El Twitter, què ets, de cuina?
Arroba de cuina, sí.
Arroba de cuina, eh? Mira'l. A veure, ja. Últimament t'he vist que has corregut força, eh? Per tant, deus tenir aquí una llista per anar fent aquests dies.
Tinc una llista. Avui proposo un restaurant de Barcelona, però, bueno, a la llista n'hi ha una mica de tot arreu. Eh?
A veure, qui tens a Barcelona?
Doncs mira, avui m'agradaria proposar-vos el restaurant Tòpic.
Home, molt bé.
Al carrer València. Mira, amb tres pinzellades, per resumir una mica la idea que tinc jo del Tòpic, la primera és que tot just aquest octubre d'aquest enguany, fa 14 anys que Adelf Morales i la seva dona, la Eva Melé, van obrir. Llavors, és un punt de restaurant, una edat que jo no trobo interessant perquè ja tenen molts anys acumulats, ja molta experiència, però alhora encara tenen aquell punt, encara són joves, saps? Encara tenen molta empenta. Llavors, trobo que estan en un moment bastant dolç, de veritat.
Sí, sí, i a més s'ha de dir que és d'aquells restaurants que durant aquests dos anys que hem tingut, no, com molts restaurants que s'ho han passat malament amb el Covid i que no han abaixat la persiana, sinó que l'han pujat sempre que han pogut, que això és molt a dir en la situació que estem avui en dia, eh?
Sí, la veritat és que l'Adelf té un perfil personal molt lluitador. Això fins i tot alguna vegada li porta, no, alguns problemes a nivell, no mai de cuina, sinó per la seva forma de ser. No? És una persona molt extrovertida que dona molt les seves opinions a les xarxes, per exemple. I això, doncs, bueno, també crea una mica de xup-xup, i una de les coses que ha expressat, doncs, tota la lluita que han hagut de fer aquests anys ells i els restauradors en general.
Tu què diries que és el Tòpic? Un restaurant de cuina d'autor, cuina de mare? Se li ha de posar una etiqueta al Tòpic?
Mira, jo, per mi és un restaurant de cuina de producte, perquè el producte és l'obsessió de l'Adelf. De fet, quan entres al restaurant, el primer que et trobes és un expositor amb ostres, que ells tenen un assortiment interessant d'ostres. També tenen els formatges a la vista, tenen el sake, perquè l'Adelf va passar uns anys al Japó i fa pinzellades japoneses a la seva cuina. I aquesta obsessió pel producte es nota moltíssim, perquè l'ensenya molt. Tot el que pot ho ensenya, no? Però és alhora una cuina molt elaborada, molt de molta sensibilitat i amb produccions molt llargues, de moltes elaboracions. Llavors, jo trobo que quan parlem de cuina de producte, en aquest cas no parlem d'una cuina senzilla de producte, sinó una cuina molt elaborada, però en realitat el producte al final sempre el trobes i és el protagonista.
I els amants dels arrossos, bueno, uns arrossos meravellosos, eh?
Sí, sí, l'Elf té bona mà amb els arrossos. Jo, si hagués de resumir en quatre grans branques on té més mà, per mi són els arrossos, la caça, la tonyina i les ostres.
Uf. A veure, va, si de tota la proposta culinària que té l'Adelf al Tòpic m'haguessis a triar tres plats, quins en triaries?
Doncs mira, jo l'última visita vaig demanar-li caça i llavors et trio plats de caça. Un farcellet de senglar amb cansalada i botifarra de perol, que acompanya amb rovellons escabatxats i calamarsets, molt menuts. Aleshores, és un plat molt delicat, que encara que sigui de senglar, és d'alhora melós, perquè com que posa la cansalada i el perol, és fantàstic.
Oh.
Aquest seria un. Un altre seria el colomí amb llagosta, que és un guisat de tota la vida, un mare muntanya de colomí amb llagosta, i tens el perfum del coral de la llagosta i la sedositat de la carn de la llagosta, però amb el guisat intens de caça del colomí. I un que em va agradar molt és un filet Wellington, que és aquest, la carn embolicada amb pasta de full i passada pel forn, que ell la fa de cabirol. Té un punt de cocció metronòmic perfecte i trobo que també és molt interessant que sàpiga plantejar en casa aquests plats que normalment es fan amb carn que no és de casa.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs, Òscar Gómez, entra a la nostra guia Virgínies de la Fonda, al restaurant Tòpic de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Que vagi bé.
Per què ens ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
En Carles Gaig, que és el cuiner, crec, més incombustible de tota la península Ibèrica i part, diguem-ne, del Mediterrani, s'ha entestat en que vol fer cuina de cullera. I, de fet, home, ja que estem a la tardor i que algun dia o altre ha de començar a fer, diguem-ne, més fred, doncs ja va bé començar a posar les culleres en dansa i a veure què ens hi cuinarà aquí aquest home. A veure, mira, ja el veig per aquí. Carles, ei, bones, hola, què tal?
Què tal? Què fots per aquí?
Home, jo és que quan han dit en Gaig, cuina de cullera, dic, home, l'home que fa uns canelons tridimensionals, la cuina de cullera, tu l'has de brodar, no?
Bueno, home, jo és que a mi m'agrada molt la cullera, tu. Hi ha una cosa que em sap molt de greu, perquè així com vas a les comarques i algunes doncs encara hi disfruten la gent doncs de fondes i tal, que fan cuina de cullera, aquí a Barcelona estem una mica fals d'això, no? Llavors, cony, tinc ganes de fer una escudella i carardolla correcta.
Menys mal, perquè, clar, jo porto aquí molts anys, aquí a Barcelona, dient molt de ramen i poc escudella i carrandolla, com a mínim, que tu, que ets un dels emblemes culinaris de Catalunya, en facis, no?
Sí, home, sí, perquè mira, de fora vindran que la cartera ens trauran, tu. No, no, home, l'escudella s'ha de reivindicar perquè és una menja perfecta, no? I llavors, doncs, és d'aquestes... Jo, com que ja això jo havia viscut als anys 50 a la mare, que era l'escudella i cardolla i la pilota ben feta i totes aquestes coses, doncs això també tinc ganes de... Perquè, a més, m'ho passo bé fent-ho, clar. Perquè la cuina, ja ho saps, que t'has de passar bé, perquè si no ho rep el client. El primer que has de fer és disfrutar cuinant.
Un dia hi va haver una persona que em va dir no menjo mai en un restaurant que el cuiner o la cuinera no siguin feliços. I aquest és una mostra, no?
Home, i tant, i tant. Escolta, has d'irradiar felicitat i el plat ho rep. I a més ho has de cuinar com si tu haguessis de menjar tu allò. Vull has de posar-hi tot aquest carinyo i aquesta dosis que hi posaven les mestresses i que aquest deies, cony, aquesta dona té mà esquerra. No, té mà esquerra, no. Tenia un carinyo brutal per fer aquelles coses.
Fixa que quan parlem d'abans sempre parlem de les mestresses, de les cuineres. No, no parlem dels cuiners, eh?
No. Perquè les fondes, bueno, jo, clar, a casa meva, fins que vaig arribar jo, les tres que hi havia abans que jo, tant la meva besàvia com la meva àvia com la meva mare, eren cuineres.
I què feien els teus besavi, avi i pare?
Bueno, eren els que complien els porrons i els que deien, doncs vinga, va, a taula, i a servir a taula. Però no eren cuiners, no.
Carles, fa poquet que has canviat, diguem, allò que diuen roda el món i torna al born, has vingut de la Cerdanya i has tornat a venir cap aquí a Barcelona, eh? Una aventura que ha arribat a la seva fi.
Sí, sí, bueno, són d'aquestes coses que bueno, pues, quan s'han acabat, no? Però, de totes formes, i de qualsevol de les maneres, no he abandonat mai Barcelona. Sempre he tingut aquest establiment, per exemple, que tenim ara, que es diu el Gaig a Casa, que tant pots vindre menjar o emportar-te a la casa, aquest sempre l'hem tingut. No he acabat de desconnectar-me mai de Barcelona.
I el petit comitè, eh?
I el petit comitè, també el tenim, que aquest és un tro, aquest fa un any i mig que el tenim, i escolta, va, bueno, està al vell mig de Barcelona, clar.
I que, suposo que la clientela deu ser diferent, no?, d'un restaurant al mig de Barcelona, allà al costat de les Rambles, aquí ara el Gaig a Casa.
Sí, bueno, aquí al carrer on estem ara, Nau Santa Maria, als migdies hi ha molta gent d'oficines, els vespres tanquem i els caps de setmana, el dissabte i diumenge, llavors ens acollim molta gent familiar.
Clar, i també aquesta cuina per emportar, que moltes vegades quan un fa cuina per emportar, a vegades pensem inclús allò, bueno, sí, però hi ha una cuina per emportar molt bona i molt rica.
I tant, per exemple, aquí al Gaig a Casa, doncs des dels canelons, evidentment, a les fideuàs, als arrossos, a l'escudella, que ara ja hi serà a partir del divendres, al capipota, al fricandó, el bacallà, és que hi ha una infinitat de plats que fan de bon transportar i que fan de bon regenerar a casa.
La cuina catalana, la cuina de cullera, la cuina catalana que és molt transportable en amb la gran mesura, i això que dèiem ara de la cullera, de la temperatura. Per què a vegades ens costa, no?, allò, posar un plat de cullera i, sobretot, posar un plat de cullera el dies de festa? Jo això de menjar, per exemple, escudella i carrandolla el dia de Nadal, jo no ho he viscut mai i sempre ho dic, perquè, clar, jo menjo cada setmana a casa, no? I, en canvi, la gent a ciutat la té molt com un plat de festa major, de Nadal.
Sí, és aquest plat de nadalenc per excel·lència, no?, l'escudella i carrandolla. Però compte, perquè cada vegada això se'ns està retrocedint una mica, no? Passa com el parlar en català, doncs cada vegada retrocedeix una mica. Hem de ser una mica tossuts i preservar-ho sobretot a la ciutat.
A veure, anem a fer tots els ets i uts d'una escudella i carrandolla. Carles, què és el que no hi pot fallar mai amb una escudella d'aquestes característiques?
A mi el que m'agrada molt és l'escudella de les quatre carns. Per exemple, l'au hi ha de ser-hi, la gallina, el porc hi ha de ser-hi, la papada, la cansalada, les barnilles de vedella hi han de ser-hi i el braó de xai també hi ha de ser-hi. A mi la mare sempre li posava el braonet de xai a l'escudella i aquesta finura que li donava a mi m'agrada molt.
L'alquímia d'aquestes quatre carns és la que fa, diguem-ne, que llavors aquella escudella sigui costosa i tot això. Bé, l'os de pernil entra dintre, diguem-ne, d'aquests quatre quarts, eh?
Sí. El que no li poso és sagí. Li poso l'os de pernil, o sigui, salat, una mica d'allò, però que no em quedi massa blanca l'escudella. M'agrada que aquell color d'auradet caldera.
I el tema de les verdures?
Les verdures, la col, evidentment, que no hi pot faltar-hi, la patata tampoc, la pastanaga tampoc, el porro per donar gust al caldo tampoc, evidentment, i sobretot la llegum, el cigró, també hi ha de ser-hi. La xirivia a mi agrada molt i el nap també.
El que passa és que la xirivia, mira, el nap sí, però xirivia aquí no som gaire de cultivar xirivies, eh?
No, i mira que són maques, les xirivies a més li dona també aquest puntet, doncs, així a tubèrcul, però que no és com el nap, que el nap sempre és una mica té una personalitat més forta, no? I la xirivia té una finura.
Llavors tenim, podríem dir, les dues peces. Jo sempre els dic el petifús de l'escudella i carrandolla, que és per una banda la pilota i per l'altra la botifarra negra.
Jo penso que la pilota és el fet, sobretot la botifarra negra, i la pilota és el fet diferenciador del cocido o del potafé, cada regió, perquè això no deixa de ser que això és universal, el bull de caldos i d'escudella, i cadascú, cada país li va posant segons tenen el seu taranà. El nostre taranà és la pilota, evidentment, i la botifarra negra.
I tu, de la pasta, què? Perquè, clar, si ara parléssim de l'escudella i carrandolla per Nadal, ja diries el galets. Però fora de, diguem-ne, del Nadal, tens algun altre tipus de pasta que t'agradi més? O fas algun tipus de barreja?
Bueno, també, llavors, si agafem i ens anem amb una escudella barrejada, doncs els fideuets i l'arròs també li queden molt bé.
Això és platònic, eh?
Ah, clar. Diuen del ramen, el ramen. Escolta, nosaltres això ja ho tenim més que assabentat. Això és un ramen català.
I el faràs cada divendres o el tindràs sempre? Com va això?
Els divendres, el farem el divendres.
Ara em faràs pujar cap aquí els divendres, tu.
Escolta, tampoc estàs tan lluny, va. Que collons has de passar quatre travessers.
Clar, és que...
Et volia comentar una cosa. La pilota, que jo sempre li fe d'una manera, també intervé porc, vedella, però el porc, sobretot, m'hi agrada molt la carn del coll i la papada. Perquè m'agrada que la pilota, quan te la mengis, tingui aquell punt de meloset.
Que sigui tova, eh?
Que no sigui seca.
Clar, jo deia, clar, l'escudella carrandonya segurament és l'emblema més bo de la cuina de cullera, però hi ha molts plats de cuina de cullera que de ben segur hi ha molta gent, inclús, que ara no es fa a casa. Digue-li per temps, digue-li per mandra, o digue-li també a vegades per ignorància, perquè mira, a vegades el fet això de, jo sempre dic el mateix, l'única o una de les grans diferències que hi ha en els mercats de Catalunya que de fora de Catalunya, és que hi ha la parada de llegums, no? I dius, caram, com pot ser que a Catalunya el format de la parada del llegum cuit, diguem-ne, tingui tanta valua, no? I en canvi a la resta no, i segurament que és pel tipus de cuina.
Sí, home, ara per exemple jo estic esperant en Candeletes, doncs, que comencin a plegar la mongeta del ganxet de Tavella. Llavors jo d'aquestes que dura més i mig o i escaig, però fer aquestes mongetes de Tavella, que no cal posar-les en remull perquè encara tenen la seva pròpia aigua i estan aquelles, que n'hi ha alguna que és un punt verdet, i fas un estofat amb orella i morro, i aquest també hi serà.
Uf. Clar, jo suposo que ara, a partir d'ara que diguem-ne que encetes la veda, cada dia podries tenir aquí un plat de cullera, i que a més don molt de sí, no? Perquè diem, mira, el plat de cullera amb una amanida ja ho tens tot fet.
I tant, és plat únic i a més suculent i a més saludable, perquè avui en dia també estem així una mica estressats amb lo saludable. Escolta, la llegum és super saludable. I llavors, doncs, els cigrons, per exemple, els cigrons amb bacallà, ou dur i panses, aquest també li farem. Les llenties estofadetes també. N'hi ha una altra que és de cullera, encara que sigui forani, però que a mi m'encanta, que són les patates, quan hi ha una bona patata, la riojana.
Uf. Clar, deies això de la cuina més saludable. I moltes vegades un pensa que la cuina de cullera sempre no ha de ser saludable, perquè o hi ha una botifarra o hi ha un xoriço així, però també podem fer una cuina molt saludable sense. I per mostres un botó, per exemple, el marmitaco que tenen els bascos.
Per exemple, un marmitaco. Mira que és senzill, el marmitaco. Però l'has d'abordar, has de tenir una bona tonyina i has de tenir les bones patates, i és que no necessita res, això és un bull, no necessita gran cosa més. Bueno, a mi m'agrada posar-hi una mica de pebrot d'aquest xoricer, d'aquest allargat, per donar-li una mica, i després també m'agrada posar-li una mica de pimenton picantet, el pimentó aquest, el pebre vermell de la Vera.
Clar, hi ha una cosa important amb tot això de la cullera, que moltes vegades també és una cuina molt per compartir. I molt, com deia, no? Molt podria semblar que és una cuina allò de final de mes, però no té per què. És a dir, i això ens en donem compte moltes vegades, per exemple, amb altres indrets i amb altres productes, com per exemple, no? Tu pots posar o pots fer un guisadet de mongetes del ganxet, que els tenim aquí al costat, o de fesols de Santa Pau, o del genoll de Crist, així. Però tu els poses soles, són una cosa, però si, per exemple, les poses amb una tripa de bacallà, llavors agafa una altra dimensió.
Home, amb unes tripetes de bacallà, imagina't, aquestes mongetes tan fines i de Santa Pau, això és canten els àngels. O la mongeta del ganxet de Palafolls, o d'aquí de Cardedeu i del Vallès, que també tenen una mongeta extraordinària, aquesta mongeta blanca, petita. Bo.
Som a la tardor i arriben les patates, i la gran majoria dels indrets, excepte segurament cap allà dalt a Cerdanya o a la zona Aurís, també ja els atenen collides, ja els tenim a punt, diguem-ne, ara patates noves, i d'aquí a una miqueta unes patates més amellides. A tu t'agrada cuinar amb patates?
Molt. Jo penso que la patata, mira que va entrar, quan va entrar, el moment que va entrar, era una cosa despreciable, i l'hem fet tan útil, de la manera que vulguis, amb puré, amb bullides, fregides. És que la patata és per mi el conductor de moltes menges, i és el que absorbeix realment, doncs és capaç d'absorbir el gust, que dius, escolta, estava millor la patata que és igual que la menja que vulguis de vianda, i la patata és acollonant.
Clar, és això que deies tu, com que la patata absorbeix tot el que té de bo aquell suc, clar, i posis un xoriço, tindrà un bon gust, i poses cansalada un altre, i si poses verdura també.
Fots un suquet de llagosta, i la llagosta ja està bona, però hòstia, la patata ha agafat tot el gust, no?
Bueno, escolta, amb aquesta cuina de cullera, aquí al Gaig a casa, suposo que la tindrem tota la temporada i fins ben entrada la primavera, no?
Sí, i aquí també tindrem algun matís a l'altre, al petit comitè també l'hi tindrem. Perquè jo penso que la gent que va al migdia a treballar, a vegades, doncs una mica de plat de cullera, allò de dir que no ho perdem, que això era quan anàvem a casa i la mare o la iaia doncs ens feia aquells plats per dinar perquè teníem el temps just, i aquests plats estan una mica, doncs, quedant una mica a la cutxera, i no podem deixar aquesta cuina nostra a la cutxera, eh?
Ara que dius del petit comitè, Carles, clar, un pot pensar en Carles Gaig, que ja té els seus anys.
74?
Sí.
Com tu fas això? Perquè, clar, ara jo miro l'Instagram i diuen allò de 10 maneres per ser més saludable o per viure més anys d'allò. Jo pregunto, com tu fots per tenir aquesta energia que tens amb 74 anys?
Home, perquè jo estic enamorat del que faig. M'agrada cuinar. Jo a vegades penso, bueno, ara imagina't si pots jubilar, sí, home, clar, pots jubilar perquè ja podries estar jubilat quasi fa 10 anys, però què fas? Hòstia, és que a mi la cuina m'omple molt, no? Ja m'omple des del minut zero, quan vaig a mercat. Sempre m'agrada anar a donar un tom als mercats i vinga, sempre trobes alguna coseta. No vaig amb la idea d'anar a buscar, aviam què trobo, i dic, hòstia, això val la pena avui, ja és igual, ja sigui un albergín, ja sigui una coliflor, ja sigui un rogers, ja sigui el que sigui, no? I això, aquesta il·lusió de dir, va, vinga, me l'emporto cap a la cuina i vas rumiant com ho farem, pam.
Clar, el que passa que, Carles, tu tens un secret, i tu no has sigut mai un jugador de futbol que ha jugat sol, eh? Sempre has jugat, has tingut bons socis al voltant.
Home, jo, el meu soci i la meva inspiració és la Fina, la dona, és que tot el pes més feixut de l'administració i tot això ho porta ella, clar, a mi em deixa la part maca.
I a l'hora de fer un plat, què? Li fas estar la Fina? Perquè és el morrofia.
La Fina, sí, de tant en tant empentina, eh? Diu, escolta, això no vas bé amb això, eh? Dic, collons, va, vinga, pues hòstia, té raó.
Fotem-li més canya. El petit comitè, com dèiem, tu quan planteges, per exemple, i ara fem una mica d'emprenedoria, emprenedoria als 70 i pico, quan et plantegen un nou projecte, clar, tu tens una, diguem-ne, tu ja tens un ADN molt, no? És a dir, quan parlem de Carles Gaig, sabem que hi ha uns plats que són el teu ADN. Però clar, el que dèiem, no? Plantejar un projecte nou, això, hosti, com es fa?
Bueno, el primer és que el projecte, perquè jo ja n'he engegat més de 4, no? El primer que ha de ser és que ho vegis clar i que vegis que allò s'identifica una mica amb la teva manera de ser i amb la teva manera, doncs, d'aportar la cuina que tu vols portar, perquè si depèn de quin espai vagis i la teva cuina veus que allà no hi encaixarà, doncs, pam. Però, bueno, per exemple, tenim com a mostra de que la nostra cuina i la manera de fer nostra l'hem portat a Singapur i funciona. O sigui que el principal és estar segur del que tu estàs fent i que l'escenari més o menys, doncs, enquadri amb el que tu penses que allò podrà ser.
Quins són el top 5 o el top 3 de Singapur?
A Singapur? Bueno, els canelons hi són sí o sí. Els arrossos hi són sí o sí. I després també hi fem alguna cosa semblant a suquets.
Déu-n'hi-do.
Els peixos d'allà, clar, amb els peixos d'allà.
Són molt diferents, no?
Són diferents, però en tenen de bons, perquè com que hi ha molta pesca per allà, doncs a vegades t'arriben doncs alguns peixos així més aviat grossos, però realment són bons peixos. Poder no tenen el gust i la substància que nosaltres estem acostumats, però Déu-n'hi-do, els calamars també a vegades porten els calamars també, Déu-n'hi-do. Bueno, hi ha coses interessants.
I vas molt sovint per allà?
Bueno, ara, mira, ara amb la pandèmia hi he estat amb un lapsus d'un any i mig sense poder-hi anar. Tenim la filla allà, o sigui, tenim un bon cuiner d'aquí a casa nostra, que és el que ens està portant tota la línia de cuina, que ho fa fantàstic, però ja tinc ganes d'anar-hi. I ara, a principis d'any, ja estic traient bitllets i ja baixo un 10 dies.
Suposo que abans d'anar cap allà aniràs a buscar bolets, perquè tu ets un gran buscador de bolets.
Sí, 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 home, a mi m'agrada moltíssim tafanejar pel bosc, sobretot. Jo sempre que vaig, encara que sigui, anem a fer una mica a la Cerdanya, que a mi la Cerdanya m'encanta, no? Doncs anem a fer una passejada. I sempre acabo marejat perquè tot el rato vaig mirant per terra i veiem si sempre trobes alguna cosa. Encara que sigui, és igual. Quan és el temps doncs, de la primavera, aquells fruits vermells que surten, que són extraordinaris, i bueno, sempre saps algun topant, no? Aquelles maduixetes petites, de veritat, de bosc, que són boníssimes, i com no, i ara aquest temps, el temps dels bolets, i sobretot també a la primavera, el moixeró, el perre chico, que li diuen els bascos, que aquest bolet per mi em té... És tan sutilment fi, però intens, que és brutal.
Carles, estem allò, no vull dir les acaballes, però gairebé del 2022, però pensa que, mira, aquí que veig que tenim uns diaris, pensa que aquest diari que tenim aquí, en lloc de dir 2022, diu 2032. I hi ha una notícia d'en Carles Gaig. Què t'agradaria que digués?
Home, m'agradaria que digués, escolta, continua estant, podem una intensitat una mica més lleugera, però continua estant en actiu. M'agradaria que digués que Carles Gaig continua, després de 65 anys d'estar als peus dels fogons, continua estant doncs, encara al peu dels fogons.
Carles, gràcies per tanta saviesa que ens regales a tots els cuiners i cuineres d'aquí a casa i de més enllà, i sobretot per no parar mai, perquè bueno, ets un exemple per tots nosaltres. No sé si hi arribarem nosaltres, eh?
Bueno, no, el que és importantíssim és que tu et sentis feliç. El dia que tu no et sentis feliç o que allò tens un pes excessiu, deixa-ho córrer. Però mentre les forces t'acompanyin, escolta, endavant.
Vinga, va, escolta'm, t'espero que cap de setmana aquí a la Garrotxa per anar a caçar bolets.
Vinga, anem-hi, que encara... Bueno, aquest any ha sigut una florada guapa, eh? Déu-n'hi-do, no?
A veure si n'hi ha més. Perquè jo els caço, tu? Tu què fas, els busques o els caces?
Sí, sí. Jo abans era buscador. Jo quan anava aquí a Horta, a Collserola, amb els meus temps joves, i quan encara no estava tot trillat, perquè ara ja està tot trinxat, ho van arrasar tot i ja no en surt, però encara trobava algun ou de reig, encara trobava coses bones, eh?
Hosti, tu ous de roig a Collserola? Ara només hi ha senglars.
Senglars, però ja s'han fet urbans, ja els veus baixar per l'avinguda del Tibidabo Vallvà.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui toca capa a Caldes de Montbui, que aquí fa una bona colla d'anys i vaig coure uns ous amb una font, que no la trobo pas, però m'han dit que jo haig d'anar al carrer Barcelona, que està aquí, aquí a la plaça de l'Església, al costat de l'Església, i ja veig aquí un galet fantàstic, grandiós. No sé si aquest és d'aquells del Nadal que l'han recuperat o què, perquè avui volem parlar precisament, bueno, de galet, volem parlar de pastes, i a veure, mira, ja la veig aquí. Berta, què tal?
Bona tarda, què tal? Com estem?
Escolta, aquest galet no deu pas ser allò que l'has rampinat del Nadal de Barcelona.
No pas. Aquest ens el vam fer expressament. I, de fet, jo crec que els hi va agradar i el van fer a Barcelona, també.
Estem al centre de Caldes de Montbui, aquí al costat de l'església. Clar, no sé què va ser primer aquí, si la pasta, l'església, la plaça...
Ostres, d'entrada l'església és la que té més anys i llavors suposo que anem nosaltres seguidament, perquè en portem uns quants també, eh?
De ben segur que darrere d'aquestes parets hi passa o hi ha passat molta història i molta més que n'hi ha de passar. hi ha unes portes, jo aquí em fa molta il·lusió veure què hi ha darrere d'aquestes portes de fusta antigues, tan boniques, perquè clar, això no sé si és la casa, la fàbrica, no sé, o obrador, que, com li dieu vosaltres?
Nosaltres li diem obrador o fàbrica, però si vols ens hi submergim i t'ho ensenyo.
Vinga, va, anem-hi.
Endavant.
Carai, aquesta porta és d'antes, eh?
És d'antes, i tens quants anyets i li pesen aquests anys ja.
Quantes vegades has entrat per aquesta porta?
De ben segur no t'ho sé comptar, però milers i milers, de veritat. I és un plaer, en realitat, poder anar entrant sempre aquí, això vol dir que hi som.
Tu ets molt jove, i això, clar, no ho vas pas començar-ho tu?
No, no pas. Ja m'hagués agradat, però bueno, potser no. Prefereixo poder seguir, tenir aquest orgull. Jo tinc 40 anys i ara mateix sóc la novena generació activa. Llavors el meu pare, que ell encara està actiu també, potser us podrà explicar també més els orígens de tot plegat.
Déu-n'hi-do, nou generacions. Mira, ja el veig per aquí, que és d'aquelles persones que no para mai, eh? Què tal? Bon dia.
Què tal? Què tal? Com anem?
Nou generacions, em diu la Berta.
Diuen, si no, diuen, hi som. I de fet, hi som. Nou generacions consecutives que hem anat passant de pares a fills i ara, doncs, li toca a ella. Jo ja estic jubilat, diguem, actiu, però estic jubilat i ell és el que li toca, doncs, el relleu, junt amb el seu marit, que és el que porta el tema.
Que també té conya perquè el marit de la Berta és italià i vosaltres foteu pasta. Com s'ho ha pres això, aquest home?
Bueno, s'ho ha pres molt bé. Ell venia d'un altre tipus d'empresa, es van conèixer a Londres en una temporada que ell va viure allà i quan me'l va portar, evidentment, no pensava mai en la vida, i això parlem uns quants anys, de que realment pogués arribar a portar el negoci ell, no? I realment, desgraciadament, per un accident meu, van dir que portar ells el negoci durant molt temps i, bueno, gràcies a Déu, doncs, han tirat endavant, han posat en pràctica moltes tecles que jo no havia tocat, com és l'exportació, que ara estem, sembla recordar, 14 o 16 països, vull dir que han donat una sang nova al negoci, tot i sempre mantenint l'estructura i infraestructura que tenim, que és el caliu de tot, no? O sigui, és la mare dels ous, per dir-ho així.
Ara dèiem, nou generacions i nou generacions que deuen haver passat per aquí. Quanta història deuen tenir aquestes parets, aquestes rajoles que tenim aquí al terra, aquestes fustes?
Sí, indiscutiblement hi ha molta història, molt sentiment i coses que realment han sigut dures de passar i també molt alegres de tornar a trobar coses satisfactòries, no? Però tot i així, evidentment, són nou generacions consecutives que tothom, qui més qui menys, ha portat el seu granet de sorra, i en aquest cas també vull anomenar el meu germà, doncs, que ha sigut l'altra part, diguem, del negoci quan, fins que jo no vaig entrar, i ell també ha tingut una part de culpa en que això funcionés, no? Llavors, gràcies a Déu, doncs, la recuperació entre la meva filla i el meu gendre i la meva part, que també hi ha contribuït, doncs, han fet que aquest negoci, doncs, de fa ja 25 anys ha tingut un altre caliu, una altra història, i afortunadament cada dia sembla que anem a més, però sempre, veritat, repareixo, i això sí que vull tenir molt clar, mantenint la tradició i l'esquema i tots els paràmetres, que sense anar més lluny, per exemple, la màquina que tens al fons, que es veu des d'aquella vidriera, aquesta màquina té a la vora 100 anys. Vull dir, a vegades, moltes vegades m'ho pregunten, però si per recanvis aquesta màquina, com? És que no n'hi ha. Dir, tot aquí, aquesta casa, ho hem de fer tot express, però és el sistema que la pasta surti bé, el sacatge surti bé i tota la fórmula que empleem surti bé.
Clar, l'altre dia estava escoltant una parella que parlaven precisament de màquines i deien quins avantatges tenen les màquines noves o les velles, no? I deien, les màquines velles, diuen, s'arreglen ràpid, diu, perquè només hi ha cargols i quatre fils, no?
Sí, això és cert. Bueno, s'arreglen ràpid sense el recanvi. Aquí, per desgràcia, vam dir que invertir molts diners en recanvis per aquesta màquina. Per comparació, doncs, és un Forte del 1900 que les peces les has de fer noves, perquè evidentment ja no existeixen recanvis. Afortunadament, vam trobar una persona que es va fer càrrec d'aquest tema. Ens ha fet sempre i ens farà, de moment, gràcies a Déu, les peces expresses per aquesta màquina, que tenim ja recanvis per donar i vendre, però a mi m'han dit el mateix sempre. Si una cosa funciona, no la canvis. Millora-la, però no la canvis. I aquí vam fer algun tipus d'innovació mecànica, vam treure el que hi havia antic, vam posar un sistema nou i vam tirar cadira enrere per tornar a lo antic i lo tradicional, perquè per nosaltres el principal és la qualitat. I aquesta màquina, a part de que és molt més lenta que les altres, etcètera, etcètera, però una manera i un sistema d'amassar que les altres no tenen.
Clar, si us pregunto per què pasta, clar, ens hauríem de tirar molt enrere, no?, de qui va començar a voler fer pastes aquí a Caldes de Montbui, de la família de Sant Martí.
Tot deriva al segle XVIII, vull dir, en principi el 1700 va ser quan es va començar, perquè la nostra família eren, les Isabels que hi havia eren de Sabadell concretament, llavors es van instal·lar aquí, la part primera que va aquí, doncs, era passamaner, o sigui, feien les xurreres, de les persones, les camises, etcètera, etcètera, un sastre, no?, per dir-ho d'alguna manera, i d'aquí no sé el per què, mira que tenim informació i documents i demés, però mai especifica com va ser al principi, però sí que és cert que a partir del 1700 s'experimenta aquí a la casa, aquest passeig que has passat, i a la casa, i a la casa Pairal, es va començar a experimentar l'aigua i la farina que portaven els pagesos, perquè hi havia un molí que feia amb la farina. Llavors, aquestes dues barreges d'aigua calenta i la farina van començar a experimentar fins que van treure el primer cordó, no espagueti, sinó que aquí sempre sentit cordons, el que passa que tenim que anomenar espagueti per la part comercial que es coneixen com espagueti, però nosaltres si podien dir, inclús hi ha un envoltori que posa cordons, però que bueno, la gent es coneix per espagueti i hem de donar el nom d'espagueti, no? Però això va ser la primera part de pasta, diguem, que es va fer, i llavors vam veure que, curiosament, que aquest cordó costava molt més de secar, tenia més dificultat en guardar-se més temps, i van començar a fer unes proporcions molt petitetes, o sigui, tallar el que és l'espagueti, i això va ser el típic del començament del fideu. I d'aquí va sortir el fideu enroscat, que encara el comencem a fer ara, que es feia amb la mà, o sigui, fan una tira d'espagueti, per dir-ho així, i enroscar-lo com si fos un niu. I d'aquí ve el fideu enroscat, que ja pràcticament el fa ningú aquí, només que nosaltres.
Clar, jo estava pensant, aquí estem a l'entrada, la màquina la veiem aquí al fons amb aquests colors crema d'aquestes màquines antigues de totes les, podríem dir, famílies empresàries catalanes, que moltes tenen, diguem, aquesta tesitura amb aquestes vidrieres tan boniques. I clar, tu veus el logo que teniu aquí a casa vostra, i diu Fideuers des de 1700, i una vegada es planteja, no, l'altre dia, jo recordo amb una xerrada d'aquelles que diuen que el 80% de les feines que tindrem d'aquí 25 anys encara no existeixen, no? Però en canvi te'n dones compte, Berta, de que hi ha feines de que porta molts anys i que, com deia ara el teu pare, que potser no han de canviar.
És que, evidentment, jo crec que al final tots tornem als orígens. O sigui, està molt bé innovar, està molt bé progressar, però els orígens són els que són. I més en un tema, per exemple, com és el nostre, que és l'alimentació. O sigui, de coses noves n'hi ha moltes, però també a vegades són circumstancials. I, en canvi, el producte, que és aquest, per exemple, la pasta, crec que és una cosa de sempre, que estarà sempre. Per això també nosaltres volem seguir en una mateixa línia, no? Perquè es pot innovar i millorar, però al final les arrels són les que són i el producte és el que és. Llavors crec que hi ha oficis també que no desapareixeran, però per això, perquè són vitals.
Avui som aquí a la plaça de l'Església, a Caldes de Montbui, aquesta casa fantàstica de Fideuers des de l'any 1700 a Sant Martí, amb un lloc fantàstic d'aquells que de ben segur aquí s'hi podria gravar segurament algun capítol de, no sé si de la memòria dels cargols o de Cuéntame, eh? Però de ben segur que hi ha una cosa que no ha canviat mai, que és els gustos. I clar, vosaltres de pastes, que ara deieu això, aquests fideus corbats que hi ha de ben segur molt poca gent que els fa, deveu tenir, diguem-ne, una mica un rànquing de les pastes que no sé si són més estimades o són les que més es consumeixen, no? Podríem fer un rànquing o no? Què us sembla?
Home, i tant, sí.
Jo tinc el meu de rànquing, però no sé si serà el mateix que vosaltres.
Bueno, en principi hi ha un tipus de pasta en concret, que és la mare, la que tira molt més, de sempre, de tota la vida. I que la Berta ara te'l dirà quin és.
A veure. Quin està en el top one, a dalt de tot?
Macarró i espagueti és el bàsic, que tothom estima, que tothom vol i que estan a totes les cases. I llavors, evidentment, per això tenim 52 tipus diferents, perquè hi hagi varietat i escollir per tothom. També depèn de l'època, que ara anem de cara a Nadal, doncs evidentment el galet gran, balena, o com li vulgueu dir, perquè tothom va canviant de noms, i caneló, són els que es venen més. Però durant l'any, els que més s'estimen i estan a totes les cases, macarró i espagueti, directament.
Clar, jo ja veig aquí que a vegades la innovació no dius, mira, uns espaguetis de color negre, si són amb tinta o no, però clar, aquí hi ha una cosa important que dèieu, no? El macarró. Clar, tu amb un italià, tu que estàs casada amb un italià, ell amb això del macarró què? Perquè clar, per ell és el penne, no?
Per ell és això. De tot t'he de dir que per ell el macarró no seria el primer. Ell no entén que aquí es vengui primer el macarró. Per ell el primer seria la napolitana, que en diem nosaltres, que és el macarró una miqueta més ample i ratlladet, pel tema de que el suquet queda allà agafadet i tot això. En canvi aquí no acaba de sortir tan bé.
A veure, on és aquesta napolitana, que la tenim per aquí, a veure, ja... Mira, ja la veig aquí. Clar.
I bueno, si agafa més el suquet, els italians hi estimen i després fan l'escarpeta. Nosaltres, de moment, encara no hi som a aquest punt, estem amb els macarrons clàssics de tota la vida de l'àvia, però bueno, Tot arribarà, potser.
Clar, si anéssim buscant noms, perquè això m'agrada molt, perquè són d'aquelles coses que quan tu ets petit li dius uns noms que a vegades no saps si són els noms que es diu en una casa o no, no? Aquí ja ho veig que en tenim uns quants. Això què és exactament? Perquè això no és espagueti, eh?
Aquí tenim la tallarina, tenim l'espagueti, tenim la cinta ampla i ara no hi és, per exemple, però hi ha els cordons, que ha dit anteriorment el meu pare, que seria com l'espagueti, però més llarg i amb la formeta de dalt corbada.
Llavors tenim la família dels macarrons, eh? Els galets, de galets d'unidó, tres mides, no?
Quatre.
Quatre, sí. Ah sí, mira, sí.
N'hi ha els més petitonets ratlladets, després tenim el galetet perla, el galetet, el galet de tot l'any, que seria el grosset, i la balena, que és el més gran de Nadal, per farcir o no.
I els fideus què? Perquè clar, a casa, per exemple, som autèntics maniàtics amb la mida dels fideus, depenent d'allò que vols fer, eh? Vosaltres què, com ho porteu això a casa?
Això també. Nosaltres, per sort, anem a l'hora, que ens agrada el número 2, que és el fem servir per la fideuà i també per fer sopeta. Però sí que és veritat que depèn de qui el vol més finet per l'arrossejat, qui vol més gruixudet, el fideu del 3, per exemple, el volem per la cassola. Hi ha qui vol la pipa llisa, que és la que té el foret a dintre.
Ui, calla, calla, ara m'has fet pensar que tenim una amiga aquí al programa de Mallorca, la Xesca de Can Loi, que avui m'ha ensenyat una foto d'una cassola de fideus amb torts que Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do, ja d'això. Clar, els de cabell d'àngel, sobretot, per la sopa i pels més petits, que són els que els agrada més, no?
Pels nens és fàcil de menjar i pels que no són tan nens, per la gent gran també, la sopeta, allò que se't desfà a la boca, i és fàcil. I hi ha gent que els fa servir per fer la fideuà, també.
Clar, llavors ve tota aquesta gran família de les pastes petites, no? No sé com li dieu vosaltres, però la grana de meló...
Nosaltres n'hi diem blat. Per això hi ha qui diu grana de meló, hi ha qui diu blat, vull dir, és que van canviant, depèn del que hagis sentit a casa teva, suposo, evidentment.
Clar, i d'on siguis, no? Perquè, clar, jo no sé si, no sé, amb 14 països, a part, diguem-ne, d'aquí Catalunya on esteu vosaltres, no sé si li dius a un australià grana de meló, a veure què et dirà.
Sí, però al tanto, aquí sí que fem nosaltres, quan etiquetem, evidentment si s'etiqueta amb cada tipus de llenguatge, depèn de la nacionalitat on vagi el producte, però l'originari del producte sempre es fa en català, a més. Blat, blat, plomes, plomes, no diem macarrons, posem plomes, cinta llarga, o sigui, en tot el moment, sempre, vagi on vagi el producte, tots els altres paràmetres, evidentment, el idioma, però el que és el producte en si, amb el idioma nostre.
Clar, de fet, si tu ara te'n vas aquí en una botiga de poble que hi hagi altra pasta, per exemple, italiana, no li diu un pas un altre nom que no sigui el rigatoni, no?, per exemple.
Correcte. Aquesta és la idea també de no canviar, o sigui, el nom és el que és i llavors, evidentment, depèn d'on va, doncs canviem l'idioma del que és l'etiquetatge. Però el nom del producte és el que és, macarrons, macarrons, o plomes en aquest cas, plomes.
I la pasta petita, quin nom els hi dieu, aquestes pastes petitones? Perquè en veig algunes d'aquelles, mira, les estrelles aquí,
no? Meravella, meravella, pistollis, tenim estrelles, tenim blat, tenim lletres, meravella també vegetal, tenim sèmola...
Veig que cada vegada més hi ha aquest format, diguem-ne, de la pasta integral, no? Això suposo que els últims 10 anys ha canviat molt, en deu fer més ara que abans, no?
Sí, evidentment aquestes coses, aquests productes van en relació amb la moda també, que això impera molt, i evidentment ha crescut en quant a producció. El que hi ha un sector que és macarró, ploma i fideu, que és el que pràcticament és el que es gasta més. L'altre ja no, inclús ja no ho fabriquem perquè tampoc no tenia una sortida massa adient i vam considerar que amb aquests tres productes de moment ja n'hi havia prou.
I això com ho feu? Perquè clar, jo em suposo que aquí arribeu el dilluns al matí, aquella màquina s'ha de posar en marxa i diu, bueno, avui farem macarró, avui farem fideu.
Bueno, hi ha un planning de treball, com a totes les feines, i pels quilos venguts estipulem el que farem un dia o un altre, i evidentment també depèn del que fem, vull dir, depèn de quina pasta pots fer més continuïtat, si fem fideu podem seguir amb espagueti, llavors depèn del motllo, anem fent i anem tornant els dies.
Clar, aquí hi ha una cosa important que són els ingredients i després la forma d'elaboració. L'aigua de Caldes hi té alguna cosa a veure amb la vostra tipologia de pasta?
Home, en principi, des de bon naixement, és el fonament de la causa, no? I aigua i sèmola, ara que estem ara, sèmola, que efectivament era la farina. Nosaltres partim de dues bases, que és l'aigua normal i la sèmola. Aquestes dues barreges, diguem, és el que fa que el producte surti com surt, a part després, evidentment, primer de la màquina, que pasta molt bé, i segon, el sacatge pel govern que tenim, que és amb remaris de fusta, que això ja no es contempla enlloc més. Nosaltres, afortunadament, vam entrar a un programa de la Generalitat que ens van aprovar i, degut a això, doncs, entrem a un programa europeu de qualitat i que cada any, mentre no hi va haver l'epidèmia que hi va haver, doncs, venien cada any els inspectors de la Comunitat Europea per certificar el procediment que nosaltres fèiem i garantitzar que realment el procediment era correcte. I amb això, doncs, gràcies a Déu, hem tingut un gran apoio, un respaldo en aquest sentit, perquè ja no solament que t'ho diguis, sinó que tot un inspector de la Comunitat Europea que valida el teu producte també és un què, no?
Clar, perquè jo ara penso, home, quan els hi dius, no?, és que els assecadors són de fusta, no? Avui en dia la gent es fot les mans al cap, no?
Sí, però és l'excepció que confirma la regla. Vull dir, és un punt importantíssim del secatge de la manera que ho fem nosaltres, al tant. Una part industrial mai pot fer un secatge de fusta perquè no li surt. O sigui, nosaltres per secar la bassa estem 48 hores. Quan es fa el fabricant, industrialment parlant, està 8-10 hores com a molt. I clar, estem parlant d'un abisme. Llavors nosaltres, amb el sistema que tenim de fabricació i secatge, ho tenim pràcticament tot lligat. Vull dir, no podem modificar. I per això ho tenim, vull dir, no per res. I jo, la primera vegada que vam venir, Sanitat de nivell de Generalitat, i els vaig comentar, digues que jo si no ho faig d'aquesta manera, diguem-ho clar, perquè tinc de plegar. Jo no puc fer-ho de cap més manera. El producte surt bé així. Si jo canvio el sistema, a mi no em surt bé. Per tant, jo vull donar un producte de qualitat. Si aquest producte de qualitat a mi no em surt d'aquesta manera, no el puc fer de cap més. I, bueno, afortunadament, vam tenir que entrar en aquest programa, molts esforços, moltes coses, molts estudis a fer, i, afortunadament, ens van catalogar com a artesans, i per això estem com estem, a on estem, que estem al centre del poble, cosa que és molt, vamos, impossible d'estar aquí a Caldes, perquè és el polígon industrial, i a mig del poble no hi ha cap tipus de negoci a nivell fabricació, i gràcies a Déu, doncs, bueno, amb això ens avalem, amb això tenim, i conservem, doncs, aquest sistema i aquesta producció de la manera que la fem.
A veure, anem a veure aquests assecadors.
Anem-hi.
Caram, aquí ja veiem els ventiladors com van, però això, perdoneu-me, però sembla més una biblioteca que un assecador de pasta.
Bueno, té el seu component de fusta de la biblioteca, sí. Però bueno, ja dic i repeteixo, la fórmula és aquesta, sempre partim d'una base que és la temperatura regular, que això sí que no hi ha cap problema, de 30 graus de temperatura, i el que sí que ens modifica, depèn de l'exterior, és el grau d'humitat, que això em dona molt en preocupació, i cada dues hores entrar aquí dintre d'aquesta sala a comprovar que realment l'humitat, que és un 50-60%, sigui la correcta.
A veure, i què, els teniu tancats aquí, les pastes, a veure?
Obrim aquest armari, per exemple.
Aquí tens. Carai, tu!
Bé, així és tal com queda l'espagueti, més o menys té un metro i pico de llargada, amb dues parts, vull dir, el que imaginem és que per la ràdio és una mica difícil, però com que els oients són molt intel·ligents, les dues parts d'espagueti van units, diguem, per una canya. O sigui, hi ha una canya, es penja l'espagueti, i la part, diguem, que es penja és la part que teòricament no fem servir. No fem servir per què? Perquè és molt difícil d'envasar i segona que no tothom ho volia d'aquesta manera. Ara hi ha un mercat que sí, que vol aquest sistema. Bueno, a partir d'aquí ens hem de partir el sistema que volen aquest i el sistema que volen l'altre. Però bé, bueno, no té més que tallar-ho d'una manera o d'una altra, eh?
Jo suposo que això també és una d'aquelles coses de les modes, no, Berta? El fet de que hi hagi, per exemple, tanqueu, que no se'n vagi la calor, el fet de, per exemple, altres parts del món que vulguin, diguem-ne, un format d'espagueti o un altre, o que es posi de moda.
Sí, bueno, la moda, com amb tot, gairebé la posen els italians. Llavors, si els italians, igual que la moda a nivell vestimenta, la imposen bastant ells, a nivell pasta també. Llavors, si ells fan un mig metro d'espagueti, també el volen. Llavors, hem d'anar adaptant una mica, sobretot depèn de quins països, per arribar a on ells volen una mica o no. Perquè aquí a casa ho tenim tot bastant clar, el que volem, i no solem sortir d'unes coses bàsiques. Però fora sí que demanen coses més diferents, potser.
Carai, què teniu aquí?
Bé, això és el fideu, aquest enroscat que en diem, que la finalitat que té és agafar-lo, que ara t'ho ensenyaré, doncs ja ho saps, i trinxar-lo amb les mans. I això és el que realment és el fideu trencat d'ara, però amb el sistema antic, que té una particularitat, és molt més gruixut que els altres, i el prim és molt més prim que els altres, o sigui, són mollos totalment diferents.
Escolteu, aquí hi ha molta feina, és a dir, una cosa és a fer la pasta i l'altra és a posar-la safata per safata. Aquí hi ha més de 50 safates i segurament aniríem a darrere, que deu estar ple, no?
A darrere segueix, però bueno, és això, no? Certesà una mica contempla tota aquesta història que hi ha aquí darrere.
I quants assecadors teniu? Perquè vaig veient número 3, número 4...
6 assecadors, i amb la rotativa, que és aquesta d'aquí, que aquesta és per la pasta petita. O sigui, aviam, t'explico. El sistema d'assecatge és estàtic, com has pogut veure, tant l'espagueti que està parat com el fideu que està parat amb una safata, però, en canvi, el que és pasta petita, per raons d'assecatge, necessita totalment moviment. Com si ens imaginem una cimentera de camió que va donant voltes, doncs la pasta entra en aquesta cimentera, va donant voltes per escalfar, evidentment, que ja té aquest rotor, i va desfent i va escalfant la pasta. El que no deixa és que s'enganxi. Al tenir moviment continu, la pasta es va assecant, però a la vegada es va deixant anar, es va desfent. Que si la poséssim estàtica, com estan les altres, quedaria tot enganxat i una pilota.
És que sembla una torradora, això, eh?
Sí, més o menys, com si fos de cafè, sí, perquè tinguem una idea. Sí,
sí. Sí, sí, una torradora de cafè que deu entrar la pasta per una banda.
Entra per aquests conductes, aquí com veus aquesta màquina, és un rotator que va donant voltes, va assecant la pasta, la va desgranant, i quan està seca, que sí que el sequeig és molt més lent, molt més ràpid, que són 10 hores, llavors sí que ja podem treure la pasta.
El mil que m'ha fet molta gràcia és aquesta diguem-ne, andròmina que teniu aquí, que això també sembla, perdoneu-me, però sembla de l'època de la memòria dels cargols. Teniu aquí com una mena de mil fulls de pasta.
Sí, bé, és el que has vist a dintre, ara que ho hem vist, el fideu enroscat, que, esclar, és complicat de poder-ho guardar, i per això ho posem aquí, mentre aquesta estanteria, a més, coberta també d'aquestes portes de metraquilat, perquè no entri la pols, perquè estigui aïllat totalment, però, esclar, requereix posar-lo un en un, cada cartró, imagineu-vos un cartró que s'obria amb fideus. Doncs aquí n'hi ha una pila, que n'hi ha uns quants. Llavors, això ho hem de tenir molt ben posat, perquè si no se'ns trencaria, primer se'ns trencaria el producte, i segona, que podria caure la pila. D'aquesta manera, com que té pollo per davant les parts, té resistència per aguantar.
Berta, tu, si no estiguessis aquí, ara, on series?
Jo probablement a Londres seria. Seguiria amb les meves coses allà, amb la moda i allà. Però el que passa és que jo em vaig comprometre amb el meu pare, jo soc filla única, i em vaig comprometre que als 30 anys tornaria. Però l'enganyava, jo venia en broma, eh? Jo m'havia deixat totes les coses allà. El que passa que vaig venir i em vaig enamorar. I aquí segueixo. I el meu marit també s'hi ha enamorat, llavors treballem mano a mano, i el bonic és que, a més, formem un molt bon equip.
Que tinguem algú de la família que segueix allò que has fet durant tants i tants anys, i que vegis que el llegat, no? que Sant Martí segueix sent una empresa familiar com ho va ser quan tu eres molt petit, i que ho és ara, i que de ben segur, doncs, ja deus tenir alguns nets aquí que deus dir... Aquests també seguiran?
Bé, jo sincerament, per millor que ells, a mi m'encantaria que seguís un dels dos, n'hi ha dos, afortunadament, m'encantaria que un dels dos seguís, està per veure, també és una feina dura, o sigui, ha sigut complicat arribar fins aquí, compareu que una cosa, jo dic sempre el mateix, cada generació que passa és un pes més que tens, llavors el que han fet els altres bé tu has de fer millor, i això costa moltíssim, i més amb les circumstàncies i moments actuals que estem passant, però no ens podem queixar, jo penso que seria un pagat queixant-se, i gràcies a Déu la tradició segueix, portem noves generacions, afortunadament no hem quedat mai a deure un dur a ningú, hem pagat sempre, hem sigut persones responsables, petits però ben parits, que dic jo, i ja està, i en principi, si ells volen continuar, un dels dos, per mi encantat de la vida, possiblement no ho veuré, però bueno, si ha de ser, serà. Vull dir, les coses jo penso que no es poden forçar. La meva filla no vaig voler forçar el tema, per coses indirectes de la vida va haver de venir, i afortunadament doncs, mira, aquí s'han quedat, gràcies a Déu jo puc viure més tranquil, a més veient que està doncs, el meu gendre i ella, que realment l'Alessandro està fent una labor increïble aquí dintre, i ella apoyant-lo amb tot i per tot. No? I això és una satisfacció personal.
Berta, si agaféssim un diari segurament digital d'aquí 10 anys, tot i que esperem que encara en quedin en paper, i a la portada hi hagués una notícia de les pastes Sant Martí, què t'agradaria que digués aquesta notícia?
La tradició segueix, bàsicament.
Ras i curt, eh?
Sí, perquè si segueix la tradició vol dir que hi són a dins, que ho estan fent bé i que estan seguint les pastes que hem seguit tots fins ara.
Sou feliç?
Molt, molt, perquè, no sé, la meva part va ser una part una mica complicada a l'hora d'agafar aquest negoci, i gràcies a Déu em va venir a parar, i sí, realment vaig deixar una cosa de molt futur i de molts ingressos, amb una cosa que no sabia què ni com aniria, i realment l'esforç que vaig fer durant aquests 25 anys m'ha servit, primer, ja no per guanyar més diners, perquè evidentment els he guanyat, sinó al contrari, però sí per una satisfacció personal de reconeixements, de no sé, jo he parlat amb moltíssima gent com m'estàs fent tu, moltíssims periodistes, moltíssimes televisions, etcètera, etcètera, sense jo mai fer un pas, o sigui, jo vaig fer el pas d'intentar sacrificar una part de la meva vida per tirar això endavant, i això ha sigut la primera conseqüència, i el teu compadre, l'Antoni Bassas, va ser el primer que em va donar la mà en aquest sentit, amb una entrega que va ser la primera entrega que ens van fer oficialment la Càmera de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, que ens van reconèixer els 300 anys en aquell moment, estem parlant ja de 22 anys enrere, els 300 anys de l'empresa. Això va ser el primer colofón de les meves i més seguides aportacions, o més seguides búsquedes de les reconeixements a Pasta Sant Martí, no? Vull dir que ja no solament es tracta de tirar un negoci endavant, sinó es tracta també que te'l reconeixin. I més, si ets l'empresa més longeva de Caldes, diguem, i a nivell de pasta, quasi bé diria la més llevella del món, hòstia, és que això s'ha de reconèixer, això les institucions potser, i no és per tirar foc amb ells, però potser hem fet una mica poc per reconèixer les empreses que realment subsistim d'aquesta manera i aportem a la tradició un gra important de sorra, que tu em diràs, això que estàs veient ara possiblement no ho veuràs mai més. O sigui, ho veuràs aquí, però és que no es pot veure enlloc més a Espanya. I dubto que Itàlia és un pastificio que ho faci com nosaltres.
És que... Clar, jo ara estic pensant, i de llocs com aquí, com vosaltres, pasta artesana d'aquesta manera seca, tampoc n'hi ha tants a Catalunya.
No, per això diem, bueno, tants no, com nosaltres cap, perquè bàsicament només pel tema de les generacions que portem i de la manera en què estem fent en tot el procés, no n'hi ha cap, perquè tot el demés és industrialitzat ja.
Berta, us ha afectat aquesta situació que hi ha avui en dia amb el tema del cereal? No sé si el blat dur també ha tingut, diguem-ne, o teniu algun cert, diguem-ne, escull.
Mira, aquí sincerament, de problema n'hi ha hagut per tothom, no per nosaltres, sinó per tot el que té que dependre del gra. Evidentment, hi ha hagut unes dificultats importants, interessants. El que passa que, afortunadament, tenim un proveedor que fa moltíssims anys ens vam casar amb ell, i amb ell hem estat, amb les verdes madures, i afortunadament, quan hi ha hagut aquest incident, jo recordo que ara precisament fa un any vaig estar a la fàbrica, a la part d'Osca, i vam ultimar una sèrie de coses. I la persona, la qüestió, el representant d'aquesta empresa, em va assegurar que a nosaltres mai ens faltaria gènere. I així ha sigut. Més car o més barat, això per descomptat. Però la gran sort ha sigut que sempre hem tingut material. El que passa que, evidentment, el preu ha quedat en un segon terme, totalment a part, i ara doncs estem a les mateixes. Vull dir, estem en disposició de que un dia ens diguin ara 10, ara 15, ara 20. Vull dir, no ho sabem. O sigui, el preu que comprem nosaltres, mira, el dilluns ve el camión, el preu que compren no el sé. Fins d'aquí 15 dies no sabrem el preu. Llavors, clar, és un handicap, evidentment, perquè tu sí que has augmentat una mica el preu, però és que no pots incrementar, primera, perquè nosaltres ja, el sistema i garanties de certificació que tenim, tenim que per força portar un preu més alt a la competència. Nosaltres tirem 1.500 quilos diaris. Qualsevol de la competència els tira a l'hora, aquests quilos. Llavors, vull dir, clar, és impossible competir en preu. El que sí, que nosaltres tenim tota la garantia de donar un producte amb qualitat, un producte amb condicions, i que realment la persona que el menja disfruta menjant. El podrà comprar o no, això és un altre tema. Però realment, el tema cereal, que tu em deies, ha sigut un tema importantíssim aquest any, que pots fer decantar la balança cap aquí o cap allà. Sí.
Portar el nom d'una empresa de tradició de 9 generacions per diversos països del món, això ha de ser un orgull, i no només per vosaltres, sinó per tots els catalans i catalanes que quan veuen, per exemple, no sé, a Londres mateix, no? o Estats Units, diu, carai, puc menjar pasta Sant Martí.
De fet, per mi, personalment, és un orgull sigui a Estats Units o sigui a Catalunya, perquè al final és la trajectòria d'una feina ben feta de la meva família, i crec que no hi ha res comparable. Però evidentment que sí, quan viatges, de fet, el març passat vaig estar a Nova York i vam anar allà i vam veure la nostra pasta, i és una satisfacció, no?, de dir, ostres, la trobem aquí. O jo, que he viscut tant temps a Londres, em truca gent, ostres, mira, que has comprat la teva pasta aquí o allà, i evidentment, doncs, bueno, clar, et fa feliç, no?, et sents content, i és un reconeixement constant que et fa sentir viu i que et faci també tirar endavant.
Els americans també els agraden més els espaguetis i els macarrons?
No, allà la pipa llisa, que és el macarroni en cheese.
I els italians sí, no? El penne?
Sí, el penne va bé, el penne.
Veneu a Itàlia, per cert?
No, a Itàlia se'n rebel·len. De fet, tampoc no ho hem intentat, a Itàlia, però...
És que Itàlia són italians, clar.
Contra la bandera d'Itàlia hi ha poca cosa a fer avui en dia a nivell pasta. Amb altres coses potser sí, però a nivell pasta de moment tenim poca cosa a ser.
A França?
No, o sigui, estem a Alemanya, estem a Filipines, estem a Estats Units, estem a Anglaterra...
Déu-n'hi-do, clar, n'hi ha una bona colla. Sabeu què trobo a faltar jo aquí? Que ens aniria molt bé... que poguessin venir aquí els catalans i catalanes i tota la gent que visita Catalunya i que visita Caldes, i que poguessin comprar la pasta per una banda, però que aquí al costat, amb aquest espai tan bonic, puguem veure de que hi poguéssim ja menjar-hi un plat de macarrons, no?
Fem-ho? Vinga, ens hi fiquem o no, Pep?
Bueno, no sé, mira, fem una cosa, jo truco amb en Marc Ribas, que tenim una macarronada des del principi del confinament pendent encara per fer aquí a Caldes, Berta, no sé si te'n recordes.
Sí, me'n recordo, i he quedat pendent, doncs mira, ja sabeu, aquí portem uns quants anys, o sigui que no ens veurem, vosaltres mateixos.
Fem una cosa, jo truco en Marc, quedem un dia per fer uns macarrons i en parlem.
Vinga, doncs endavant, per nosaltres no hi ha cap obstacle, al contrari.
Que segueixi la tradició.
Gràcies per vosaltres per tot, i aquí teniu la vostra casa per el que faci falta.
Mira, jo me'n vaig a fer mitjà d'aquí als assecadors, de moment, que si està molt bé, a 30 graus, heu dit, eh?
30 graus, sí. Ara és el temps adequat.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase de Theodore Zeldin, que no era cuiner, sinó un historiador i filòsof anglès, que pensava que per ser feliç i tenir confiança en si mateix s'havia de menjar bé, tastar, degustar i saborejar els plats prestigiosos i delicats, i va dir així: la gastronomia és l'art de fer servir els aliments per crear la felicitat. I això és el que volem aquí a la fonda, cada dijous en el podcast Crear Felicitat, a partir de la gent que ens escolta, i sobretot fer-ho amb productes i amb la gent de casa nostra. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest programa, i si tot va bé, ens trobem la setmana que ve. Vinga, adeu-siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.